Al matí, amb Mireia Sanz.
La síndica municipal de Greuges, Eva Bellán, ha obert una actuació d'ofici sobre la taxa de residus davant del gran nombre de queixes rebudes durant el darrer any relacionades amb aquest impost i sobretot amb l'augment de l'import a pagar. Bellán va presentar al ple i la memòria una sessió en la qual es va decidir incrementar el percentatge de dedicació de la defensora del poble fins al 100%. Eva Bellán, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia.
El primer que li pregunto és, el ple va decidir incrementar la seva dedicació fins al 100%. Era una demanda, de fet, que ja havia traslladat en nombroses ocasions. En què l'ajuda el fet de poder-se dedicar plenament a la sindicatura?
Bueno, de fet, ja m'hi estava dedicant plenament des de que vaig prendre possessió del càrrec, que passa que ara és un reconeixement de la feina que ja s'està fent des de l'oficina. Una de les coses que vaig comentar en la presentació de memòria és que hem augmentat un 1% les atencions a les persones. Realment ja és només pel fet de poder estar-hi i poder fer la feina.
Per tant, el que li dona aquesta possibilitat és un reconeixement, sobretot en l'àmbit econòmic, doncs pel que fa a aquesta part de la feina que fa.
Correcte, sí, sí. Mm-hmm.
En algunes ocasions ha tingut la sensació que no podia arribar a cobrir tota la feina?
Sí, de fet, la tinc bastant sovint, aquesta sensació, perquè realment hi ha tantíssims temes a la ciutat que a vegades resulta inabarcable. I per poder-los treballar en profunditat i a fons cal posar-s'hi molt, no? Sobretot en temes que no tinc molt propers. Connectant, on a més haig de fer un accés d'aprenentatge perquè d'entrada no el tinc.
Senyora Bellán, no la sentim gaire bé. No sé si podem intentar, companys, tornar a recuperar la trucada, intentar millorar el so, perquè la sentim entrellaçada i no podem entendre exactament el que ens està explicant la síndica municipal de Greuges, amb qui estem repassant aquesta memòria de l'any 2018, aquesta memòria que presentava ahir la síndica municipal de Greuges a la sessió plenària corresponent al mes de febrer, on explicava la feina que s'està fent des d'aquesta sindicatura en el suport i l'atenció als drets dels sabadellencs. De fet, la síndica explicava que Sabadell ha atès aquest any 2018 un 40% més de casos que no pas l'any anterior. De fet, una situació que la porta, com ens explicava ara, a tenir la sensació de no poder assumir tota la feina que implica aquesta ciutat com és la de Sabadell. De fet, un dels canvis principals és aquest increment de la dedicació fins al 100% que aconseguirà la síndica municipal, en aquest cas va aprovar, doncs, com dèiem, en aquesta sessió plenària. Ens deia, senyora Bellán, bon dia de nou, que aquest 2018 ha rebut un 40% més de casos que l'any anterior, oi? Què és el que explica aquest increment de demandes?
Jo crec d'entrada que el fet que em nomenessin el mes de maig va ser una manera també com de fer publicitat a la institució i que la gent sapigués que tenia l'opció de venir a queixar-se o presentar les seves queixes a l'oficina. Això d'entrada segur va ser un dels motius pels quals s'han augmentat aquestes queixes, aquestes atencions, més ben dit.
Uh-huh. Per quines vies li arriben aquestes queixes i demandes?
Doncs bàsicament les persones es desplacen a l'oficina i són de forma presencial, o bé jo em desplaço a barris, associacions de veïns i em traslladen les queixes. Però també hi ha moltes atencions telefòniques, en el web també tenim un apartat on la gent pot enviar-nos les seves peticions. També via xarxes socials, amb els canals que tenim, que he tornat a dinamitzar, doncs ens arriben bastantes coses. Bàsicament presencial, però també a través dels altres canals que posem a disposició dels ciutadans.
Explicàvem que ha obert una actuació d'ofici sobre la taxa de residus. Uh-huh. Què l'ha motivada?
Bàsicament que és el tema sobre el que hem rebut més queixes aquest any. D'aquest tema en concret, 18 queixes, no? Normalment, depèn de les temàtiques, són 4, 5, 6... 10 màxim, no? I aquest any ha sigut molt rellevant. Llavors, com que eren les queixes eren bastant recurrents, no? La gent es queixava bastant del mateix, sobretot del càlcul, de com s'havia fet el nou càlcul de la taxa, vaig decidir obrir una actuació d'ofici per investigar exactament com es feia aquest càlcul i veure si realment s'estava gravant el que, des del meu punt de vista, ha de gravar, que és la recollida selectiva, no? El fet de recollir millor, de separar millor els residus, si això s'estava fent.
I què és el que ha pogut descobrir o saber en base a aquest inici d'aquesta investigació, d'aquesta actuació d'ofici?
Bueno, doncs una mica el que vaig comentar ja ahir, que aquesta taxa, com sap molta gent, està gravant els metres quadrats de la vivenda, la renda de les persones que hi viuen i les persones que hi viuen, però en cap cas té en compte si es recicla més, si es recicla menys, o el volum de generació de residus que hi ha. Llavors m'estic trobant que està tinguent com un efecte contrari al que jo crec que hauria de tenir, i és que moltes persones que han de pagar molts diners, han de pagar bastant més del que pagaven, aviam, doncs jo ja no reciclaré perquè total, igualment ja pago el servei, no? O persones que no paguen, que també m'han dit, bueno, és que si no em costa res tampoc té valor, no? Una mica crec que s'ha perdut una oportunitat i, de fet, jo crec que la recomanació anirà en aquest sentit, una oportunitat per fer visible com funciona tot el sistema de recollida selectiva a la ciutat i també per incentivar les persones que reciclin més.
Uh-huh. A banda d'això, explica que un 52% de les queixes que li arriben tenen relació amb el bon govern. Què és el que entenem per bon govern?
Bé, aquí hi ha totes les queixes, hi ha una part de tema d'agència tributària, de com es cobren les taxes, etc. Entre hi ha una part de taxa de residus, però també hi ha un tema molt, molt rellevant, que és el de la manca de resposta de l'administració. Aquí, aquest any, moltes persones que ens han vingut a explicar coses que els hi passen, per exemple, tinc un forat al carrer, ho he demanat a l'Ajuntament diverses vegades i és que, a més, no m'han contestat, no? És a dir, sempre hi ha hagut com l'apunt de no em contesten o he enviat un recurs fa 2 anys i encara no m'han dit res, no? Llavors, això és un dels temes que s'estan treballant des d'aquest apartat de bon govern, no? I és un tema pendent que tenim a la ciutat de contestar en temps i en forma. També, no sé si saps, aquest any s'implementarà l'administració electrònica, que com a ciutat anem tard, però bueno, ara ja s'està fent, i espero que sigui una manera d'agilitzar els tràmits i de contestar en temps a la ciutadania. Llavors hi ha també tot l'altre capítol, perdona, no sé si volies preguntar alguna cosa més, Mireia.
No, fes.
Tot l'altre capítol de llicències, no? Llicències d'obres, llicències d'ocupació de via pública, etcètera, llicències d'activitats, que també són expedients que triguen moltíssim a resoldre's i tot això paralitza l'activitat econòmica a la ciutat.
De fet, paral·lelament amb aquestes queixes de bon govern, s'ha elaborat un decàleg de bones pràctiques administratives i polítiques. Què és el que destacaria més d'aquest decàleg?
Bé, he intentat incorporar els temes que han sigut més recurrents o on els que hi ha hagut més queixes per part de la ciutadania, i he també incorporat, bueno, no sé si el tens present, però un dels punts és millorar el temps de resposta, l'altre és fer complir normativa, sobretot pel que fa a convivència, espai públic i disciplina urbanística, perquè tenim alguns edificis de la ciutat que poden tenir un risc de seguretat directament. També he demanat de simplificar els processos i avançar cap a l'administració electrònica. També voldria destacar, hi ha temes molt socials, no? Com per exemple buscar sempre l'interès superior del menor, perquè m'he trobat persones que m'han vingut a explicar unes problemàtiques molt greus, unes situacions molt, molt, molt greus, molt, molt extremes, i hi havia menors entremig. No? Llavors jo crec que hem de ser més flexibles a l'hora de poder atendre casos a serveis socials on hi hagi menors al capdavant, no?
Clar, entre les coses que posen aquest decàleg, hi ha dotar de més recursos als serveis d'atenció social per tal que ningú visqui al carrer i les persones puguin tenir els mínims de subsistència. Sí. És un aspecte del que darrerament s'està parlant molt, no?, a la ciutat. Creu que és feina de l'administració, que l'administració no fa prou perquè, diguéssim, es doti d'aquests recursos als serveis d'atenció social?
Jo crec que es dota de recursos, efectivament, i que hi ha voluntat política, i de fet s'ha fet un pla de 10 anys, no?, d'acció social per veure com abordar els problemes de la ciutat i millorar els ratis que tenim en relació a altres ciutats de l'entorn. No estem en una situació de molt alta vulnerabilitat, però jo crec que sempre es pot fer més, i més quan tenim 136 persones dormint al carrer, més quan m'arriben casos com el d'una noia amb un bebè de 18 mesos que ha estat 7 mesos visquent dintre del seu cotxe. Sempre es pot fer més, segur, i jo crec que hauria de ser un dels temes prioritaris per dignitat de tothom, vull dir, no només de les persones que no tenen on viure, per dignitat de tothom, no? Jo no em sento còmode en una ciutat on hi ha persones que ho estan passant tan malament.
També hi ha la idea de desenvolupar una ordenança general de civisme i fer una campanya de sensibilització ciutadana per donar-la a conèixer. Què és el que creu que hauria d'incorporar aquesta ordenança de civisme?
Des de la recollida de caques de gos fins temes que ja estan a l'ordenança de soroll, es podria aprofitar també per a tot el tema de pacificar l'espai amb la mobilitat de vehicles de mobilitat personal, temes de contenidors, no deixar la brossa fora dels contenidors, tema de no fer crits per la ciutat, temes de botellón, moltíssims. Temes que recullen altres ordenances d'altres ciutats properes. El tema del civisme és un tema que a vegades fa una mica d'angonieta, no? Però bueno, al final estem compartint un espai i hem de conviure-hi, no? I tothom ha de saber que té drets i que té deures. I llavors jo crec que és una bona eina, però sobretot més per la part aquesta, que la segona part, no?, de la recomanació, que és poder fer pedagogia, poder parlar amb la gent, poder fer campanyes continuades, no? bueno, podem explicar a la gent doncs, que si tens un gos has de recollir excrement, aquest tipus de coses.
Per tant, aquest decàleg de bones pràctiques no només emplaça o crida als polítics, sinó també als ciutadans, no? De dir,
sempre.
La ciutat forma part de la... Són dues potes importants, no? La feina que fan les administracions i la feina que fem els ciutadans.
Totalment, totalment. Vull dir, jo crec que hi ha aquí un tema de corresponsabilitat que s'ha d'abordar just amb el que et deia, vull dir, a mi se'm venen a queixar, no? Jo tinc aquest dret i l'Ajuntament no me l'està vulnerant. Vale, però llavors anem a mirar quins deures tens tu també i quina corresponsabilitat tens amb el teu entorn, no? Em trobo molts casos d'aquests, és que a mi ja cobro que està al meu barri perquè no sé què, jo què sé, ja està tot ple de brossa, la gent no recull les caques, i després es fuma una cigarreta i la tiren al terra, no? Vull dir, siguem tots una mica conscients que l'espai és de tots, l'espai públic és de tots, no? El compartim i l'hem de cuidar també entre totes.
De fet, ara que parlàvem femení, em va bé per emplaçar un altre dels aspectes que posa en aquest decàleg, que és incorporar la visió de gènere de les diferents capacitats dels cicles de vida i la sostenibilitat energètica i ambiental al plantejament urbanístic de la ciutat. En què consisteix exactament aquest punt? En què es refereix?
Em refereixo sobretot a que quan fem grans plans urbanístics, que ara de fet hi ha uns quants que estan previstos d'executar amb els fons europeus que hem rebut, tinguem en compte que les persones que hi vivim són molt diferents les unes de les altres i que tenim necessitats molt diferents. Quan parlo, per exemple, de cicles de vida, em refereixo que hi ha des de nens petits fins a gent gran. Llavors els espais han de tenir aquesta visió perquè els avis, per exemple, tinguin espais on estar sense entrebancar-se pel carrer, diferents capacitats, que no hi hagin obstacles a la via pública, planejament en temes de sostenibilitat i energètic és una mica ja el que es vol fer, no? Més arbres, més intentar aprofitar l'energia solar, etc., per il·luminar aquests espais. Però llavors incorporar la visió de gènere des del meu punt de vista és un tema molt, molt essencial, i més amb els casos que hi ha a la ciutat, des d'il·luminar més els carrers fins a detectar espais que són potencialment perillosos, és a dir, hem d'aconseguir que si tinguem una ciutat on la meitat de la població circuli segura, no? D'això, amb la secció que fem amb la Raquel la setmana vinent en parlarem, perquè és un dels temes que m'agradaria abordar amb més profunditat i poder donar més detalls.
Fantàstic, doncs al matí la setmana que ve us donarem més detalls sobre aquesta qüestió en aquest mateix programa. I de fet, ahir explicava la memòria del ple per primera vegada des que és síndica, a punt de fer l'any, ens queden dos mesets per fer l'any com a síndica municipal. Quin balanç fa d'aquests primers mesos?
En general, a mi personalment m'ha servit per poder connectar molt més amb la ciutat i poder detectar molt més els temes que hi ha. També hi ha hagut un punt de, suposo que a tothom li passa, quan abordes una feina nova i en aquest cas una tasca com la de la sindicatura on no hi ha manual de funcions, no? Vull dir que és una mica també el que tu aportes, doncs t'hi volques moltíssim, com a mi és el meu cas, perquè a més són moltes temàtiques molt diferents, algunes les coneixia, d'altres les he descobert i estic aprenent. Llavors hi ha molt punt d'autoformació, no? I d'implicació per poder estar al 100% i poder donar el nivell que necessita la ciutat, no? Per poder abordar els problemes. Llavors aquests mesos per mi han sigut molt intensos, tant de reunions, de visites a entitats, parlar amb altres síndics i síndiques locals, no? També per entendre com treballen ells aquesta figura o com desenvolupen el seu càrrec, però també molta part de formació, d'assistència a jornades, de fer de ponents en algunes jornades, no? Tot per aconseguir donar un nivell a la institució que la ciutat es mereix.
I a partir d'aquí, quins creu que són els principals reptes de futur al capdavant de l'oficina?
Bé, aquest any 2019, un dels meus reptes, és un tema molt intern, però per mi és important, la carta de serveis o el reglament ens obliga a contestar, a resoldre els expedients en 100 dies, com a mínim la part que podem gestionar nosaltres. La part on hem d'esperar que l'Ajuntament ens passi informes és un altre tema i no entra en aquests 100 dies. Ara mateix estem superant en 7 dies aquests 100 dies, no? És una setmana més que jo aquest tema el voldria millorar. Llavors també tinc tot de temes del projecte que vaig presentar com a síndica a desenvolupar, que haig de veure com els encaixo amb el poc pressupost que tinc, no? I veure com els puc continuar desenvolupant, perquè crec que al final és el que vaig dir a la ciutadania que faria, per tant, tinc un compromís amb la ciutadania a través del ple, no? Llavors és un dels temes que també vull desenvolupar, i llavors sobretot intentar pressionar l'Ajuntament perquè les coses contestin en temps i perquè es facin una sèrie de canvis que jo crec que necessita la mateixa ciutat, que són els que sortiran al decàleg, ara que comentàvem.
Eva Bellan, síndica municipal de Greuges, moltes gràcies per atendre'ns aquest matí al programa.
Moltes gràcies, Mireia. Una abraçada.
Ja sabeu que teniu l'opció d'escoltar la síndica i les demandes que li arriben directament a través de la secció que fem al matí, cada 15 dies, suportant doncs, les diferents demandes i les diferents situacions amb les quals es topa la síndica municipal de Greuges.